Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Darrere hora de la fabricació pròpia d'aquest dilluns. Ara ens ho explicava la Sandra Gómez, ho hem sabut de fet fa pocs minuts. Avui, als 78 anys, ha mort el director, guionista i productor de cinema i teatre Ventura Pons. Pons ha estat una de les cares més emblemàtiques del cinema del nostre país, després de rodar més d'una trentena de llargmetratges i una trentena més de produïts. Clar, la seva llarga carrera en defensa del cinema català va ser reconeguda el 2007 amb la Creu de Sant Jordi i el 2015 amb el Gaudí d'Honor. És per això que hem volgut fer doncs, una trucada d'urgència i recordar la seva figura amb el periodista cultural Pere Vall. Pere, què tal? Com estàs?
Doncs destrossat, perquè clar, jo el Ventura, per mi, tota la meva carrera doncs, el vaig anar coneguent, entrevistant, anant a rodatges seus, una persona així doncs, que donava gust parlar amb ell, perquè supercult, superinquiet i sobretot molt treballador. No podia parar, fins i tot els últims anys, que les coses tampoc li anaven molt bé a nivell de taquilla i tot això, seguia tenint idees i ganes de fer cinema. És una pèrdua pel cine català i pel nostre patrimoni, pel nostra cultura, doncs, impressionant.
Mm-hmm. Creus que trobes a faltar, Pere, a l'escena cultural catalana, persones com en Ventura?
I tant, i tant. Ara potser hi ha més gent que, per exemple, que roda en català o més gent que adapta textos mítics i novel·les i tot això, però ell va ser pioner en posar, per exemple, també les càmeres als carrers de Barcelona i fer aquell Ocaña retrat intermitent que segueix sent un documental impressionant, pioner i rupturista i que després doncs, va començar a encadenar més èxits i més pel·lícules comercials totes. O sigui, és que és una figura incomparable, no es pot comparar ni amb els que van venir abans ni les noves generacions.
Per tant, d'alguna manera podríem dir que Ventura Pons va ser el director que va fer gran el cinema català. Ja estàs d'acord, Pere?
Sí. Sobretot en aquella època, en els anys 70, 80, ell i Francesc Bellmunt, que seria l'altra figura, doncs eren els directors de referència, els directors que donaven vida a la nostra indústria i donaven vida a la nostra indústria, a més, a sobre, en català. Ventura Pons et recomano molt la seva obra i a més precisament ara tristament havia fet els últims anys un documental sobre Colita, que també ha sigut un personatge una personalitat que ens ha deixat recentment, o sigui que molta tristor.
Quina diries que ha estat per tu la seva millor producció, Pere, si t'ho demanéssim?
Jo estaria entre El perquè de tot plegat, perquè a més va ser un boom, tothom va anar a veure aquesta adaptació dels contes. I també el Ocaña, per la seva frescor i per la seva vitalitat, doncs jo diria que aquestes dues també actrius, perquè també tenien molta mà per treballar amb les actrius i també per analitzar doncs, els personatges femenins.
Mira, fa uns dies estàvem parlant amb Mercè Pons, justament d'aquest El perquè de tot plegat, i ella ens deia que tenia un record immens, no?, del que va ser el rodatge amb en Ventura, no?
Sí, clar, tot el reguitzell i el grupet exquisit d'actors que sortien en aquesta pel·lícula, doncs tots estaran tota la vida agraïts que el Ventura els hi donés aquests personatges tan divertits i aquests personatges que ens posaven en qüestió a tots amb humor.
Deixa'm dir-te dues dates, perquè si no m'equivoco, els Gaudí 4 de febrer, 10 de febrer els Goya, Pere, sí, és així?
No ho recordo així exactament, però sí,
clar. Esperem que passi alguna cosa, no?, amb aquestes dues grans cites del cinema.
Sí, segur, segur que hi haurà un gran record, el record que es mereixia el Ventura per dinamitzar tant la indústria, a més amb treballant amb actors tan bons i amb tant amor i amb tantes ganes que tenia d'explicar coses i de fer un cine personal arribar al màxim de gent.
Mira, fem una cosa. Al principi de la xerrada, Pere, deies que la notícia t'ha deixat destrossat. Com t'agradaria que les noves generacions recordessin la figura d'en Ventura Pons?
Doncs com la figura d'una persona que quan no tenia projectes se'ls inventava. Un incansable treballador, creador, observador de totes les arts. Que s'anava al teatre, que també va dirigir teatre, i enganxava textos d'allà per portar-los al cine. Era un gran lector, era una persona molt inquieta culturalment, i que no s'estava quiet. Fins al final jo me'l trobava i el saludava en algunes estrenes, i anava amb un bastó, anava a poc, però tenia ganes de seguir observant la vida i seguir descobrint creadors.
Ara t'ho anava a preguntar també, et va dirigir a tu, Pere, o no?
No vaig tenir aquesta sort. Potser perquè en aquella època, quan jo vaig cobrir una sèrie de rodatges, així, encara jo encara una mica tímid, així, no m'atrevia, però m'hauria encantat. Per mi, no sé, hauria estat un honor ser, no sé, un dels personatges de les Rambles, de la Rosa del Bar, o ser, no sé, en algun bar o així del Parquet de Tot Plegat, estar allà prenent una copa mentre els protagonistes parlaven i tot això. Assignatura pendent que ja no podré solucionar i que em sap molt greu, també.
Doncs recordarem, sens dubte, doncs, sota la seva llarga trajectòria, Pere Vall, periodista cultural. Ha estat un goig, com sempre, de debò. Gràcies per entrar en directe, Pere, recordant la figura d'en Ventura Pons, que, recordem-ho, ha mort avui als 78 anys. Una abraçada forta, Pere.
Una abraçada, gràcies, que vagi bé. Adéu.
Cassoles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols.
A veure, un quart de sis de la tarda, Pau Gascó, irreconeixible, aquí l'estudi.
Per què?
Per les ulleres.
Ah, val. Sí, els Reis han vingut amb algunes dioptries i de pas hem aprofitat i ens hem posat ulleres xulis.
Són molt xulis,
eh? Tinc una gran mestra, d'ulleres xulis.
Ah, sí?
Home, les portes posades.
Ah, mira... És que s'assemblen una mica, eh?
Sí, agafa pastes.
Tu saps el que salven aquestes ulleres? Perquè és de... Poses aquestes ulleres i et canvia la cara. Més que res perquè a mi me la tapen directament.
No, per mi és un món nou el tema de les ulleres. I...
T'encaixen molt bé, eh?
Gràcies. Però el tema de treballar amb les ulleres a mi se'm fa complicat. I les primeres que em vaig posar eren molt lleugeres. I em queien tota l'estona. Eren superlleugeres, supercòmodes, però per estar fent una feina poc física. I aquestes, que semblen molt més al matoste, en canvi em queden molt més ben agafades.
Sí, i per treballar et van bé?
Van molt millor aquestes que les altres.
Sí?
Sí, tant. I tant. El que passa que són progressives i se'n mereix una mica.
El Ferran té curiositat, Pau, i diu que si no se t'embafen les ulleres.
Sí, hi ha moments mítics, que és quan destapes una olla... Aleshores no veus res, però... No, aleshores, com diu el col·lega, l'Alberto Moyano...
Què diu el col·lega?
Diu, desenvolupes el sentit aràcnito. Treballes a cegues.
T'has de posar un parabrises d'ulleres.
Sí, no. Va, i ara que diuen lo de la mascareta... Jo, per sort, la pandèmia les vaig passar sense... Parlem de cuina o no?
A veure, és que jo... Clar, els oients no ho estan veient. Sort que hi ha la Vanessa Carrasquilla, que hi saludem, o la Vanessa.
Bon any nou!
Diu, hola. Com s'ha de desitjar el... Com s'ha de felicitar l'any?
Que us bombin a tots.
No, això no. Això no. Així no. No li feu cas al Pau.
Segons el mestre Virgili, bon any nou, no?
I jo durant tot el programa d'avui que he dit bon any, no?
Sí.
Dius, sí. Bueno, bon any nou, primer de tot, Pau Gascó.
Igualment.
Vens amb guants, perquè ara aquest any faràs la secció amb guants, explica'ns això.
No.
Guants negres.
Bueno, és que clar, els guants fashion de cuiners, o sigui, des de que porto tatuatge, el piercing i les ulleres fashion, només em quedaven els guants negres i ja sóc un cuiner tope fashion. O sigui, els cuiners moderns tenen que anar tatuats amb piercings i guants negres.
Mira, la Paula podria ser perfectament cuinera, doncs. Ho té tot.
Li falten les ulleres.
Falten els piercings.
Bueno, ho sabem.
Ja parlarem, Paula Moreno.
No, porto guants i he de dir que segurament me'ls acabaré traient. No em xafis el guió. Seguim pel guió. Pàgina número 1, diu la Mercè. Pau Gascó, nostre cuiner de guàrdia.
És que no m'agrada, mira.
Això se'n va, Norris.
No, mare, no pateixis, que he estripat l'escaleta. Ara sí que se'n va, Norris, al programa. Va, que avui dius, Pau Gascó, que vols parlar de flors. Molt de moda, no?, aquestes flors comestibles. A tu t'agrada jugar?
Doncs, les flors comestibles, però clar, és que vosaltres penseu en roses, pensaments, sí, tarangines... No!
Ah.
La reina de les flors comestibles és la carxofa. La carxofa és una flor, és una inflorescència.
Perdona, de fet, és molt radiofònica, una carxofa, eh?
Clar, la carxofa al micròfon, o la dutxa, eh? Que hi ha gent que es dutxa molt de tant en tant, ara que hi ha sequera. Aleshores, les flors són de primavera, normalment relacionem la primavera amb les flors, però sí. A la cuina mengem flors, moltes flors. I no són precisament les flors de, com dèiem, pensaments, roses o tarongines, que també, sinó que mengem les cols, les coliflors, les cols de Brussel·les, uh-huh. El bròquil i la carxofa. Tot això són flors comestibles. I avui parlarem de la carxofa.
Per tant, la carxofa és un ingredient molt tradicional de la nostra cuina, no?
Sí, no. De fet, sempre que hem parlat d'hortalisses, hem acabat dient que venien d'un lloc o de l'altre, que venien d'Àsia, que venien d'Amèrica, no? Com hem fet parlar del tomàquet i de l'albergínia i totes aquestes coses.
Sembles un lladre de carxofes.
De guante negro, de guante negro. No, doncs la carxofa és l'única de les que hem parlat fins ara que és d'aquí, és del Mediterrani. S'origina al Mediterrani.
I mira que la reunió d'aquest matí amb l'equip, la Harke diu, en Pau, és que parlarà de les carxofes. I jo ja saps, innocenta de mi, però no tinc ni idea de res, ja ho saps tu.
No, home, no, sí que tens idea, i tant.
I carxofes diu, per què? I tots, és temporada de carxofes?
Sí, sí.
Ah, va, explica'ns
això. Sí, no, ens ha salvat aquest últim cap de setmana. A veure, la carxofa, jo no sé si m'estic saltant. Bueno, anem per la història. La planta no importada, originària del Mediterrani, ja utilitzada pels egipcis, fenicis i romans, molt apreciada, no només com a aliment, sinó que per les seves propietats medicinals. És bona per la sang, pel fetge, pel cor, pels ronyons, degut tot això a la cinerina, que és un àcid que conté que ajuda a tots aquests metabolismes. Aquesta cinerina, aquesta amargor que conté, també fa que sigui molt difícil de maridar. I després, quan farem una cosa, i farem un confirmarem. Aleshores, el tema del cultiu. No sé què m'havies preguntat, però jo he agafat el guió i he tirat endavant.
No, t'he dit si era temporada. Perfecte.
Aquí volia arribar. Doncs a veure, és una planta d'hivern. Val? Necessita fred, però no necessita massa. És és això de què demanem avui, quan he anat a la parada del mercat d'Hostafrancs, de la Mercè del Prat, a buscar aquestes carxofes magnífiques, parlant amb el fruiter, li dic, sí, és que no fa fred, dic, sí, però si gela, tampoc els hi va bé.
Ah.
Aleshores, aquest cap de setmana passat ha sigut ideal per la carxofa, perquè ha plogut i perquè fa fred. I aleshores és quan comencen a sortir les carxofes com toca. És veritat que nosaltres, la carxofa que veiem més habitualment, la d'Eo Prat o la de Benicarló, és la carxofa blanca de Tudela, d'acord? Que és aquesta. Cada cop més, aquestes són molt grosses, que les he portat avui, però cada cop més es veuen les carxofes híbrides o les violetes, que són molt populars a França i a Itàlia. Com ha de ser? Per què volem que faci fred? La carxofa, quan fa fred, es fa compacta. Sempre que comprem carxofes hem de mirar que l'apretar el cor no cedeixin les fulles, i les fulles han de tirar cap endintre. Les punxes de les fulles han de tirar cap endins de la carxofa. Això ens dirà que és una carxofa fresca.
Espera, un moment, Pau.
A veure.
O sigui, deixa'm-ho fer mi, perquè no. Jo sóc ignorant.
Apreta el cor, és compacte.
O sigui, apreto així.
Aquí, el cor.
El cor està aquí baix, eh?
Sí.
Vale. D'acord.
Aquí està compacte. Aquestes no són les millors, aquestes són de la setmana passada. Segurament es van collir el divendres. Veiem que tenen algunes puntes verd, negres...
M'agrada com oloren.
Sí? No olora massa.
A mi m'agrada.
Bueno, total,
llavors...
Primer índex de qualitat, que estiguin compactes. Segon índex de qualitat, que tinguin les puntes tirant cap endintre. Aquestes no tenen massa,
sí, aquesta,
però
aquesta
que tirin cap endintre. No siguin obertes, sí. D'acord? Això... farà triar que aquesta és la carxofa que toca. I que portin el això
el
és
tronc.
Ideal, el tronc és ideal.
Sí? Ideal per què?
Perquè el podem aprofitar. El tronc és bo. El tronc es pot menjar. Sí, i tant.
A on el poses, el menjar?
L'aprofites. Jo avui, com que anem una mica a lo loco, hem començat el 2024 una mica locus, aleshores, jo aniré xerrant i aniré fent una carxofa.
A veure, un moment, com és això? O sigui, avui faràs l'espai?
El que vull explicar és que la carxofa és molt fàcil. La gent a vegades li fa por, la carxofa, perquè costa pelar, perquè ens veu els cuiners professionals pelar-les, com dient, tornejar-les.
I, perdona, i la carxofa a vegades hi ha molta gent que li costa menjar.
Per què?
Vull dir, home, doncs perquè a vegades són molt dures i costen de menjar. Sí.
Ah, no, això no. No, el que farem avui és parlarem de cuina domèstica, no parlarem de... La cuina, les carxofes a la brasa... Bueno, és que s'ha de parlar moltes coses de la carxofa.
Clar, comencem per l'inici, va.
Com les vols fer? Digue'm una recepta, llavors te l'explico, perquè així acabarem abans. Digue'm, a la brasa.
Va, a la brasa.
A la brasa. Què hem de fer per agafar una carxofa a la brasa? Primer de tot, hem de tallar-li el peu, val? Aquesta la tallarem directament.
Val.
Per què? Doncs perquè si l'hem de plantar a la brasa, si té el peu no l'aguantarem. Vale? Aquest peu el podrem guardar i el podrem aprofitar, eh? Per ficar l'arròs, es pot pelar i això és com el cor. Un truc per la carxofa, i és imprescindible fer-ho, d'acord? I ara no us espanteu perquè fotré un cop de taula. És fer això.
Toma la caravana, ja veuràs.
D'acord.
Sí.
Vale? Així, què aconseguim? Ara m'he passat, ho he fet una mica exagerat.
L'has deixat, però...
Sí.
I què aconseguim?
Que aquesta compactació que buscàvem de la carxofa s'obri i la calor arribarà més bé al cor. Si nosaltres la carxofa està molt compacta i la posem a la brasa, triga molt en arribar al cor la calor. Aleshores, fer-los-hi aquests cops
sí.
Ens ajuda, primer de tot, a posar-hi la sal a dintre. Un raget d'oli. Vale? He portat sal i oli, però no és per això, perquè fotré un merder. Aleshores, aquests cops han fet que les fulles se separin i ho podem posar a la brasa suaument perquè triguen molt a coure's, d'acord? Molt. O sigui, les carxofes necessiten molt de temps i no molta temperatura perquè si no se'ns cremaran massa per fora. Per tant, una temperatura suau, que hi hagi brasa, tranquil·la, no la brasa molt forta, la brasa suau, i fiquem les carxofes i les deixem. I potser s'estan 45 minuts, una hora, eh? Ojo, no és un menjar ràpid. Això és a la brasa. Què més? Va.
Deixa'm dir-te una pregunta.
Una anècdota. Un dia vaig fer carxofes a la brasa, em vaig equivocar i en comptes de sal els vaig posar sucre.
Oh, i com va quedar?
Fatal.
Ah,
ja tenen un punt dolç les carxofes, però que a més jo deia, que rares que estan aquestes...
Ho has dit això, perquè vas amb guants negres?
Sí, perquè... No ho he dit, perquè vull pelar-les. Volia explicar-vos.
I s'han de pelar amb guants negres?
La carxofa, dèiem, molt difícils. No, es fa perquè taquen molt les mans, et deixen les mans fetes un cristo. No, quan les trenques, no. Ara. Si no les estàs tocant, no passa res. La carxofa, si s'ha de tornejar, és difícil. Per tant, la podem coure sencera. La podem coure al vapor sencera, mitja hora, al vapor sencera, tal qual. No passa res. No ens espantem. La posem així, a la vaporera, mitja hora, i quedarà perfecta. I després les podem pelar. El microones, també, uns 20 minuts. El microones depèn del tamany. Aquestes són grosses, eh? Necessitarien 20 minuts. Poden ser 15 minuts. El microones, si no m'equivoco, que ho tinc aquí apuntat al guió, tot això, senceres.
Mira, el microones, 15 minuts.
15 minuts. Aquestes que són més grosses, 20 minuts, exacte.
Val.
Vapor, 30 minuts. I la brasa, paciència. Molta paciència, d'acord? Igual que el forn. Vale.
Val. Llavors, jo ara em fas patir, perquè posaràs tota la taula plena de...
No, què va. Aleshores, ara el que farem és tornejar-les. Per tornejar... El que es diu fer el cor, despullar la carxofa...
Ai!
Ara, molt radiofònic no serà això, eh?
Home, ja tenim a la Vanessa.
Aleshores, traiem les fulles externes
sí.
Amb les mans. No cal que ho fem amb el ganivet.
Està cridant la carxofa.
No. La carxofa li faig bé. Aleshores...
Pobreta.
Vigileu amb els ganivets i aquestes
sí.
Coses. Sempre ho diem, és millor fer servir ganivets esmolats que ganivets poc esmolats, d'acord?
Val.
Veieu que ja comença a canviar el color?
Sí, aquí sota,
aquí ja tenim
no?
Més blanquinós, això vol dir que ja és més tendre. Una cosa, l'oxidació, la carxofa es fa negra. Què fem perquè no es faci negra?
Què fem?
Les posem amb aigua. I jo prefereixo ficar-hi julivert. El julivert és un antioxidant meravellós, igual que la llimona, i no dona tant de gust. Per tant, amb un bol amb aigua hi posarem julivert, les tiges del julivert, no cal que fiquem les branques, i això farà que sigui antioxidant, d'acord? També hi podem posar mitja llimona, però la carxofa ens agafarà gust de llimona. Ara, ensuma ara, veuràs tu. Ja ha canviat, ara ja ha canviat. Ara ja hem despertat la carxofa. No, aquí, 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 aquí baix.
Fa una altra...
Aquí ja està.
Una altra oloreta.
Com de gespa tallada,
sí,
no?
Sí, molt, molt ben tallada.
Molt bé, ara tenim la carxofa que li entre les primeres fulles, tallem una mica el peu, d'acord?
Val.
I ara comença el que és pròpiament dit el tornejat, que és pelar-la. Traiem la primera part del peu, sí, que és on estan les fibres que costen més de menjar.
Que són més dures, no? Que...
Exacte.
Val.
Vaig una mica sac, eh?
No, ja em fas bé.
I aleshores traiem les parts
Ostres,
verdes...
Ostres, tu ho has tallat a la perfecció, eh?
Pues està, jo venia patint, dic que ja veuràs.
Per què?
No em fotré un tall? Ja, ja. I sortirà a la ràdio, a les xarxes, el Pau sangrant? Va, ja tenim la carxofa tornejada, d'això se'n diu tornejar. Ei, Ferran, això se'n diu tornejar. Ja estava patint el tio, es pensava que veníem un suplet o alguna cosa aquí amb la fresadora a fer les carxofes.
I ara què hi fas?
Tallo les fulles de fora.
Val. I et queda...
El cor. Això és el cor de la carxofa.
Val.
Això és el que ens menjarem.
Val.
Ara... Com que sé que aquestes carxofes encara surten peludes, perquè n'estem fent servir moltes, eh? Mira, aquestes surten molt peludes, molt.
Ui, sí que és peluda, aquesta carxofa.
Sí, massa.
És massa peluda?
Sí, perquè no feia fred. Aquestes de la setmana passada encara no feia fred. Ara, aquesta setmana estaran perfectes, les carxofes. Però encara sortien peludes. Clar, avui he anat a comprar al mercat i no era el millor dia, perquè els dilluns no és el millor dia
del mercat. Quin és el millor dia per anar a comprar al mercat?
A partir dels dimarts. Diuen que els dilluns... Quan l'he dit a la meva sogra, la Pili, dic, escolta, em vaig a comprar...
Sí, que la Pili...
És mal dia, és mal dia.
La Pili, un dia l'hem de fer entrar a la Pili perquè dona bons consells.
I tant, segur que ens està escoltant i s'està
rient. Pili, records.
Pili Vanilli, que allà li he fet una putada, li he regalat una olla de cocció lenta i estem investigant com funciona. Però és igual, ja parlarem un altre dia.
I tu no saps com funciona?
Jo no l'he fet servir mai, aquestes coses, modernitats. Li regalo amb ella...
Perquè ho pareu experimenti, no? I que t'ho expliqui després.
I s'emprenya amb mi com una mala cosa.
Ara en Pau Gascó està acabant de pelar les carxofes.
Sí, exacte.
Què els estàs fent ara?
Els estic traient els pèls.
Els pèls.
Els pèls, els estic depilant. Una depilació brasileña, tu.
L'estem...
Ja està.
Ara les estàs deixant...
Com el cor.
Ni un pèl, eh?
No, ni un pèl. Ah, bueno, les he passat abans, però és que tinc la bàscula amb onzes, con unzas, i no m'entero de com és el pes. Bueno, una cosa que a mi m'encanta de la carxofa, clar, vosaltres sabeu que vinc una mica del Baix Maestrat, i allà tenim Benicarló, la carxofa de Benicarló, i aquí tenim la carxofa del Prat.
Per On tant, és la més bona?
A la que està acabada de collir, és igual. Allà, la que sigui d'allà, i aquí la que és d'aquí. La carxofa es nota molt quan és agafada de la planta i menjada al mateix moment. I una amiga meva, una iaia del poble, estava passejant pel poble, pel camp... I jo, la carxofa m'agrada molt, i em va dir, saps com està més bona la carxofa?
Com?
Dic, com? I va agafar una, la va pelar com l'estic pelant jo ara...
I se la va menjar.
I me la va fer menjar a mi.
Veus?
I estava exquisita.
Sí? Val.
I aquí és on anem nosaltres.
Ara què estàs fent? Estàs amanint, però ja què hi has posat? Pebre, sal?
Pebre.
Sí.
I oli.
I ja oli. Està. Ui, i ara m'ho faràs menjar?
I tant.
Ui, com m'agrada això. No us parava aquest gir.
Ja està.
Que bo. I així, ja està. I no cal res més.
Res més.
Mare meva, quina alegria ara m'has donat. Ja hi fato. No, però primer, saps quin menjarà primer de tot?
La Vanessa.
Per favor. No, sí, diu que sí, que després, que no em vol. Com és, eh?
Doncs així és la millor manera de...
Però un moment, llavors, amb tots aquests... tot el que has deixat aquí, perquè el Pau Gascó aquí no ha embrutat res, eh?
Una mica.
Res. Es pot fer servir...
Jo no recomano. Sí, hi ha gent que ho fa, però jo no recomano.
Menjo tot,
Hem de comprar carxofes, hem de fer servir carxofes. És que a vegades ens trenquem el gorro i una carxofa així... I mira, la gent té por que es faci negra i fa una estona que l'he feta i encara no s'està fent negra, eh?
Perdona. És de boníssim.
Clar.
I això, a quin plat, com ho serveixes? Això com a...
Això no ho fem. No, perquè no podem fer-ho al moment. Nosaltres sempre les coem.
Val. Però això com ho posaries? Amb quin plat ho acompanyaries?
Re, així.
Per berenar?
Ah, una cosa. Mira, el que et deia del maridatge, ara que has menjat carxofa, beu aigua.
Vull.
És tan heavy l'efecte de la cinerina que et canviarà el gust de l'aigua. T'estic condicionant, però bueno, jo crec que no te la... Jo sempre que... Perquè la gent diu que no es pot beure vi amb carxofa, que és mentida. El meu pare bevia vi, però...
Però per què ho diuen, això? No
tasta l'aigua i veuràs per
a
què.
Veure.
Gran moment radiofònic. Notes més dolça?
No.
No? Bueno, normalment et canvia el paladar, perquè tenen unes substàncies que...
És que no et vull mentir, espera't. Ara
no, no, no,
soc una...
sí. El tema de la maridatge és que té unes substàncies... Ui, tenia apuntat per aquí...
Escolta'm una cosa, això està boníssim. Però això ho pots posar com aperitiu, per exemple?
Això ho pots posar... Pau? Això t'ho pots menjar tu, ja està. Els restaurants, és que passa que això no ho podem fer un moment.
Perquè ho has de fer?
Ho tens que tindre preparat, i això no ho pots tindre preparat. Ara ho trobo aquí. Per culpa de la cinerina, que inhibeix alguns receptors, si el vi després de la carxofa va molt malament. Però normalment es recomana maridar amb xerès, amb vins generosos, o amb cervesa, no amb vins, per culpa d'aquesta cinerina. I, per acabar, avui estic superorgullós del temps.
Jo no vull acabar.
És que... No faré una altra carxofa, eh?
Però escolta'm...
Ai, m'he oblidat de laminar-les.
Ai, què t'ha faltat? Digue'ns-ho.
Això, aquesta...
I què s'havia de fer?
No, era per laminar-ho, però bueno, ho he tallat.
Perquè quedés més finet.
Sí. Però com que tenia tant de pèl, no he pogut fer el cor sencer.
I perdona, i la bàscula que has portat, perquè...
Bé, era per pesar-la abans de fer-ho i després, però la tenia mal programada i no he pogut
comprovar. I no l'has pogut funcionar.
Perquè tothom es queixa sempre de les mermes, de la carxofa, però realment per pes no és tanta. Sí que és molt de volum, hi ha molta fulla, però per pes no. El preu de la carxofa, déu-n'hi-do, no va barata. Però jo sóc partidari de pagar les coses al preu just. Si agafeu una carxofa del Prat de proximitat, pagueu i sapigueu que el pagès està ben pagat. Més que una carxofa llunyana, que us la venguin barata. Anècdota, a Itàlia. Jo vaig viure a Itàlia, també vaig viure a Corea, però a Itàlia la carxofa és superfamosa. Allà es fan servir molt les carxofes, d'acord? Jo vaig veure una botiga que venien carxofes i vaig veure a 1,50, a 1,50 €. Vaig dir, hòstia, que barat.
N'he de comprar.
Vaig dir, 1,50 € el quilo? Diu, no, 1,50 € la unitat. Les venen per unitats, a carxofa a Itàlia. Vaig flipar. I sí, per acabar...
Perdona. Digues,
no
vull que
acabis. Aquesta secció.
No, m'encanta.
Dóna'm carxofa.
Per cert, he tacat el guió. No passa res.
Doli bo.
Mira, l'oli. Facis parlar de l'oli. Pau... No sé si ho has dit, les podem farcir, de què les farciries?
Si feu el cor, les podeu farcir, però jo no les soc farcir.
T'ha sortit bona o no?
No.
Què vol dir-me?
Que sí, que està bé, però li falta sal.
No, és que, clar, és que jo menjo sense sal, això ho saps.
No. La millor manera que les considero com més m'agraden és fregides. Les fas, les torneges com les he tornejat jo, les talles per la meitat, i les poses a la paella.
Sí.
A poc a poc, amb oli, i que vagin fregint, i que es vagin coent per dintre. S'ha de dir que el meu sogre, l'Eduard, és un mestre fent això, i es necessites una temperatura suficient perquè es dorin, però no massa suficient perquè es cremin. Aleshores, ha d'anar durant a poc a poc, i que es vagi coent a poc a poc, i llavors et queden fregidetes, i cuites per dintre, perfecte.
Mira, doncs tota aquella gent que cregui que... Jo m'hi sumo, perquè a vegades la carxofa és el que té que dèiem, que es fa difícil de menjar, d'aquesta manera, com l'has servit tu avui, és facilíssim de menjar.
No, així no és tant, perquè estàs de tornejar i et pots... Però, de veritat, feu-les al vapor, les coeu senceres, i després les peleu. No cal que les peleu en cru, les peleu pelar amb bullit. I un cop bullides... Les peleu i es pengeu al cor, no passa res.
Clar, sí que et queda la boca després com amb un...
Astringent,
sí.
Com seca.
Exacte, com d'oxi,
sí,
saps?
Però perquè te l'has menjat crua. Aquesta és l'experiència, és com menjar-te una ceba crua. Doncs és l'experiència més bèstia. Però ara sí que el que jo vull dir és la carxofa, Pablo Neruda li va dedicar una poesia. No totes les hortalisses tenen una...
Li va dedicar una
poesia.
I com no, la vol recitar.
Home, la vull recitar, però abans...
Què necessites?
No, res. Només vull presentar-vos la nova cançó. O sigui, tenim la cançó d'entrada, que és la dels The Penguins.
Sí?
Fantàstica, de Riqui per Xics, de Soc un cuiner. Però ara volem instaurar la de sortida de la secció. I vull donar les gràcies a en Ferran, perquè me la va fer descobrir.
El cap de vila.
El cap de
vila. Tu saps que avui hem menjat el tortell de Reis al Fabricació? Això, no, això fora antena, eh?
Qui s'ha trobat la fava?
No ha sortit encara la fava. No sortir la cara a la Paula, li tocarà.
Si m'oferiu tortell, diré que no.
Al final, si al final, escolta, al final la Paula em tallarà el micro. Perquè és que, clar, li acabo de dir...
No, home, no.
La fava sóc jo.
Te l'està tallant,
eh? Me l'està tallant. És com aquests auriculars, a vegades, venen i tornen. Escolta, i li ha tocat el rei, al cap de vila.
Ah, bueno.
És un tio molt de sort.
Sí, home, és que és de sort. Claro.
Te l'he deixat en safata, eh?
Festival de l'humor.
Mondelo apunta.
A veure, doncs, la cançó que farem servir per tancar les seccions del Bonateca és aquesta. Let's shake it. Com podeu veure, és una versió del Remena, nena, que és fantàstica, fantàstica, m'encanta, és molta classe. I ara sí, com deia, us llegiré un fragment de la Oda a l'Alcachofa de Pablo Neruda.
Però li has d'agafar una carxofa, no entenc? Mira,
digue-li. Ah, espera, dóna-me-la. Li faig mirant la carxofa. Que no me'l sé de memòria, espera't, eh? Momento redes, eh? Vanessa, apunta bé. Así termina en paz esta carrera del vegetal armado, que se llama Alcachofa. Luego, escama por escama, desvestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de su corazón verde. Home, he fet un fragment.
Pensava que seria més llarg.
No, el poema és una mica així avorridot, la veritat, però al final se salva una mica.
Pensa que faries aquí una performance més...
És que he estat buscant músiques de carxofes i no en trobava massa.
Sí.
Que, per cert, avui m'he saltat una cançó que és boníssima i m'ha fet molta ràbia. Avui no he posat... No t'he dit cap cançó,
Paula. No m'has presentat cap cançó, no passa res. Però, escolta, ens quedem amb aquesta de Haldor Mar, que dius tu ja que...
No, fiquem una altra, ara, abans de marxar.
Sí, però aquesta serà ja la definitiva.
Aquesta la sentirem cada dia, la
cada dilluns. Per la cua de... Val. A veure, quina no hem posat. Esto no es troika. Esto es el llobre.
Això va pels del Parc Agrari del Baix Llobregat, on treballo.
Directe, eh?
De Sibelius. Sí, no, és que ara, a més, allà tenim... al restaurant estem fent un menú només de carxofa.
Ui!
Sí. Va, els postres no, eh?
Però un
postres
moment, no. Això ens ho has d'explicar rapidíssimament. I aquest menú en què consisteix?
En què menges la carxofa amb diferents cuines, diferents...
Però digue'ns quins plats.
A veure, la truita de carxofa, però que és un ou amb carxofa i talls tendres, després tenim el foie amb cruixent de carxofa, després tenim la tonyina amb tartar de carxofa...
Uau!
I després tenim el bunyol de carxofa... No, el bunyol de cargols amb crema de carxofa. Després tenim la coca de carxofa.
Mare meva.
Després passem a l'arròs de carxofes i galeres.
Calla.
El bacallà amb carxofes, els lletons amb carxofa.
Mare!
Sí.
Puja la música, per favor.
El que passa que amb els postres vam estar fent proves, però no ens van convèncer i al final hem dit que els postres els deixem com toquen.
I com ho marideu, doncs, que deies tu abans de dir?
Això ho deixem a la sala. De moment jo m'he currat els plats. És el seu problema. No, la veritat és que es poden maridar amb cerveses. Nosaltres fem la nostra pròpia cervesa, que tenim vàries. Després hi ha els vins generosos, que també serveixen. Els vins suaus també serveixen. I la veritat és que es poden anar maridant, es poden anar fent. Amb els vins oranys, que estan tan de moda, els brisats, també funciona molt bé.
Bueno.
O sigui, realment no és que vagin malament, és que potencien sabors diferents del vi.
Ja.
Aleshores, els molt afruitats no els hi va massa bé.
Escolta, Pau, moltes gràcies, de debò, un dilluns més.
Començant així l'any, només podem anar millor, eh?
Perdona, jo trobo que...
Caos.
Però jo crec que has començat molt bé.
Jo sóc gent d'ordre. Aquesta secció així se'm va totes les mans.
Gent d'ordre. Vinga, va. Pau Gascó, gràcies.
A vosaltres.
Ja sabeu que els dilluns a Pau Gascó ens acompanya aquí el Fabricació Pròpia, ens porta bona teca i deixa'm dir-te que res, ens queden uns minuts encara, 20 minuts aproximadament per arribar al punt de les 6. Fa uns minuts us comentàvem la mort de Ventura Pons. Podríem dir el director, ho hem parlat amb en Pere Vall, periodista cultural, que ho va canviar tot pel que fa al panorama català cinematogràfic. El cineasta barceloní ha mort als 78 anys. Però és que, després de la pausa, anirem directament a la tertúlia esportiva, parlarem amb Josep Maria Minguella i també volem comentar una altra última hora. També hem conegut avui mateix que ha mort als 78 anys també Franz Beckenbauer, gran Franz, Frank Beckenbauer, la llegenda del futbol alemany, que va morir ahir diumenge a causa d'un càncer, i ho hem sabut aquesta tarda. Sens dubte ho comentarem amb en Minguella i amb el Francisco, i a veure si també s'hi suma avui a la tertúlia Xavi Toscano. Tot això després de la pausa.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de dilluns a divendres a 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli. Cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Doncs que hem patit més del compte, però tinc bones sensacions. Crec que l'equip ha estat molt bé, la primera part és molt bona. Molt bona, hem generat moltes ocasions, hem entrat per banda, hem entès molt bé el 2-1, les entrades dels interiors, Héctor Fora ha fet un gran partit a nivell individual, Fermín també, en línia defensiva hem estat molt bé, però pràcticament no hem concedit. Hem concedit aquell córner i una jugada d'un cop de cap que era el 2-2, però a partir d'aquí res més, res més. Crec que hem estat bé, en línies generals és un bon partit. Però que pots golejar, que no ho fas, perdones i regar les coses que, no, que després fan, es fa patir més del compte. Aquest és el resum que faig. Però sensacions positives, sí.
Ho dèiem ara, eh? Ahir victòria per la mínima, 2-3, demanant l'hora. Francisco, bona tarda de nou.
Però sensacions positives, en Xavi. Bona tarda, Mercè.
I clar, una vegada més, però i el camp del Barbassa, un equip de la quarta categoria, recordem-ho, del futbol espanyol, un Barça que no es va permetre grans rotacions. En teoria, doncs, Uri, podríem dir que per evitar patir en un moment dubtós de l'equip.
Vam acabar amb les petons, vam acabar amb Gundogan, amb Otigriño, i amb Lewandowski a dalt, amb tota la pólvora, aviam si així podíem guanyar un partit amb un equip de quatre categories inferiors.
Deixa'm preguntar-li avui a en Josep Maria Minguella, representant de jugadors i mite del barcelonisme, si li convenç les paraules de Xavi. Josep Maria, què tal, com estàs? Bona tarda.
Em preocupen perquè...
I tu?
em preocupen perquè si la seva visió del partit és aquesta, vol dir que jo estava malament. Necessito canviar les ulleres o de tele o alguna cosa. Perquè si tinc de creure'm a l'entrenador i diu que la primera part va ser magnífica i tal, i no sé què, jo vaig veure un altre partit. Com que ara em donen tants a la vegada, millor que vaig veure un Barça no sé què de l'any passat, però de fa 3 anys.
Donava aquesta sensació, Minguella?
No, la veritat és que el Xavi segur que fa tot el que pot per millorar això, però no ho aconsegueix. Llavors, dona la impressió, de vegades, quan està davant de les càmeres,
sí,
que diu unes coses que no se les creu totalment.
Tu creus que diu, Josep Maria, el que realment pensa o diu el que ha de dir ara mateix per salvar el moment?
No, jo crec que diu que ell veu els defectes de l'equip, ell sap molt de futbol, però no pot sortir dient això és una castanya, això no es pot admetre que passi així i tal, i llavors ell dona aquesta imatge, perquè la primera part, la veritat és que el partit va tenir un cert nivell que no té res a veure amb el que té de ser un equip del Barça, però clar, comparat amb la segona, doncs, bueno, escolti, la primera part ha sigut una pel·lícula de primer nivell, entens? I això és el que et ven, però això no la gent no s'ho creu.
Minguella, fem una cosa. Ara continuarem parlant amb el Francisco també del Barbastro Barça d'ahir, però avui també ens hem assabentat de la mort als 78 anys de Franz Beckenbauer, llegenda del futbol alemany, que va morir ahir diumenge a causa d'un càncer. No sé si... Minguella.
Feia temps que estava tocat el Franz. Ja fa anys que es va retirar de la presidència del Bayern. Era una figura molt reconeguda al seu país, tot arreu, va ser president del Bayern, club més reconegut que hi ha a Alemanya. Però, bueno, feia temps que estava malalt i al final, desgraciadament, ens ha deixat.
Tu el vas conèixer, Minguella, o no?
Sí, jo el vaig conèixer. Ell va ser bastant temps president del Bayern i llavors ell no era executiu perquè el que estava de jefe era el Rummenigge o el Hennes, però ell sempre a última hora, quan havia de presentar un jugador, tenia tal presència que sempre apareixia i la veritat que era molt agradable, molt educat. Encara que tenia molt caràcter, vull dir, era amb aquell cabell una mica blanquinós i arrissat i tal, tenia una mica... És a dir, tenia mala llet per defensar les seves coses. Era un bon alemany.
De fet, per qui no el conegui, és etern lliure del Bayern de Múnich, que li deien el Kaiser, va guanyar dues pilotes d'or, el 72 i el 76, va ser el primer defensa en guanyar dues pilotes d'or, un Mundial com a jugador, un Mundial com a seleccionador, tres Copes d'Europa consecutives. I ara estava repassant la premsa, Josep Maria, i el posaven una mica a l'alçada de figures mítiques com Cruyff, com Pelé, com Maradona. Estàs d'acord?
Bueno, la seva posició sí, perquè ell va ser una mica el creador de la posició de lliure, de començar el joc des de darrere, d'organitzar els equips des de darrere, amb l'altura que tenia i la frialtat amb què jugava, pues feia coses que vosaltres fan més jugadors de mig camp i tal. Abans d'ell no existia el director d'orquestra des de darrere, ni el Madrid, ni el Barça, ni cap d'aquests defenses que hi havia feien la penya que va fer ell. Jo no vull comparar amb altres jugadors perquè són molt diferents, però el seu puesto realment va ser únic, podríem dir, i el primer sobretot i després quasi que únic.
Minguella, hauràs notat que no t'hem preguntat res. T'esperàvem aquesta tarda com a regal de Reixos. Pensàvem a veure si en Josep Maria Minguella avui ens visita aquí a l'estudi, però no t'ho he dit perquè sé que avui ha rebut una visita molt especial.
Sí. He vingut a visita del Boquerón Esteban, que és un dels meus ídolos d'una època determinada, que va ser molt bon jugador i que està aquí de visita metge i espero que li vagi tot bé perquè és una cosa de control.
Sí.
I la veritat és que estic molt content que el famós Boquerón pues, estigui aquí entre nosaltres. Ell sempre que pot ve aquí a Barcelona.
un jugador que va estar 10 anys al Barça, Josep Maria, inclús també va estar d'entrenador. Què ens en pots dir del Boquerón?
Bueno, el Boquerón és el Guardiola, en l'època d'entrenador del Barça, no sé si va perdre gaires partits a casa, però amb l'Hèrcules del Boquerón va perdre per 0-2 al camp del Barça, cosa que ell sempre ho diu, i l'honora i tot això, i la veritat que té molt mèrit, perquè aquell d'això de l'època del Barça era un gran equip, i que vingui l'Hèrcules, que acabava de pujar de segona a primera, i que et guanyi 0-2, és una cosa que té molt mèrit deportiu, com a mínim.
Escolta, heu parlat de futbol, suposo que heu parlat molt de futbol. Quina pregunta, no? Minguella, com veu ell el Barça?
Bueno, però està també una mica preocupat, perquè veu que l'equip s'ha anat caient, que no és un problema d'entrenador, que no és un problema del lateral, que no és un problema d'estructura, és un problema del club com a tal, que té una problemàtica molt dura des de fa temps, a tots nivells, des de la directiva a la part social, que cada vegada hi va menys gent al camp, la part econòmica, i tot això repercuteix en l'equip. I llavors l'equip va fent més o menys, però no et dona les esperances o les creativitats que et podia donar que un desitja del nostre Barça.
Però és veritat, Josep Maria, que també el Barça s'enfronta amb equips molt més humils, amb menys pressupost, amb menys estrelles, i sembla que justament aquests equips són els que juguen i recorden aquell Barça de Guardiola, i el Barça, que ara, a la tornada de les vacances de Nadal, venia d'una arenga de Xavi per espavilar els jugadors, sembla que no acaba de trobar el camí del bon joc. Tu no creus realment que sigui una qüestió de futbol?
No, el futbol sempre és una qüestió de jugadors.
Doncs de jugadors, o de joc, diguem-ho així.
Sí, però el joc el fan els jugadors. I si tu no tens bons jugadors o no tens jugadors del nivell necessari, difícilment això ho canviarà ningú. És a dir, quan tu tens jugadors, com té el Barça ara, que d'alguna manera, amb tots els respectes, venen de tornada, perquè bueno, no cal dir noms, però vull dir que hi ha jugadors que...
Es refereix a Lewandowski o Gundogan.
Gondogan, que els han deixat lliures, el Christiansen, que ha quedat lliure. Escolta, per què no et deixen lliure el Haaland, per exemple, el City? Si no, aquest no. Ah, bueno, escolta, aquest és el que m'interessa a mi.
Clar.
Entens? I llavors això sempre ha sigut així. I, per tant, el Barça està pagant una mica aquesta situació, no? I això es nota, i jo dic que els jugadors puguin fer o facin el que creguin necessari, tot això, al final el que ho acusa és l'equip, no?
Deixeu-me un moment, perquè, Uri, jo no sé si tu ja l'has vist ja. Crec que diria que encara no l'has vist, no? El documental de Núñez.
No.
Josep Maria, l'has vist, el documental?
Això no m'agrada. No l'he vist.
Per què no l'has vist?
Perquè algú m'hauria d'explicar, jo respecto molt els creadors, perquè jo també he estat en una època amb pel·lícules i tot això, perquè en una època del Núñez una persona soci del Barça, 600 i pico, que es diu Josep Maria Minguella, que va tenir 40 reunions amb el Núñez, amb el fitxatge del Maradona, del Stoichkov, de l'altre, no l'han cridat.
No t'han trucat?
No m'han trucat. No ho puc entendre. No vull pensar que hi hagi res estrany, però vull dir, sembla estrany, no? Perquè jo, si va haver alguna persona, ara més soci del Barça, que va tenir reunions amb el Núñez, que va negociar, que ens vam discutir, que ell defensava el club, jo defensava el jugador, el Guardiola va arribar a firmar pel Parma, després vam trencar el contracte, i tantes coses, el fitxatge del Maradona, la venda del Maradona,
sí,
de l'Estosco, la del Romario, la del Rivaldo, la del
Messi.
Messi. No, el Messi ja no hi era. I va arribar el Gaspar.
Però,
però tu sí que hi eres, i tu eres una persona important al Barça.
No, jo sí, però i que ningú se li correixi preguntar-me pel Núñez, em sembla una cosa, a part que ara ja us ho dic a vosaltres, que no ho sap gaire gent, Josep Maria Minguella va ser decisiu perquè el Núñez guanyés les eleccions.
Per què, Josep Maria?
Bueno, perquè jo tenia moltes relacions amb la premsa, amb una sèrie de coses, amb contactes que vam fer, vam portar l'Eleni Herrera a Barcelona, sí, i el vam posar amb el Núñez perquè la gent veiés que el Núñez podia portar l'Eleni Herrera, que era un crac com a molt reconegut pel soci del Barça.
Mm-hmm.
El Josep Maria Minguella va anar a Madrid a negociar amb el Pico, que era el Pelé Blanco, i que estava a Madrid jugant un partit amistós amb la selecció per dir que el Núñez s'interessa per Fico i coses d'aquestes que el van ajudar decisivament amb les votacions, perquè jo creia que era un president que podia ser molt important i que ho va ser.
Minguella, mira, res, és que ens queda un minut, però trobo que és molt interessant el que ens estàs dient. A veure si aconseguim que vinguis dilluns o nosaltres vindrem a on tu estàs.
Bueno, miraré de venir jo.
I fem un especial Núñez, tot allò que no s'ha dit
en
el documental.
És que aquest altre dia, acabo el minut, vaig estar al costat de l'emissora perquè vaig venir acompanyant els meus nets a la
cavalcada. Ostres, doncs et van tocar amb els dits gairebé, eh?
Tu sí, t'acostes aquí, entra, Josep Maria.
Ho vaig veure.
No, doncs va, dilluns que ve ho rematem, això. Josep Maria Minguella, un plaer, moltes gràcies.
Vale, gràcies.
Que vagi bé, una abraçada. Adéu. Francisco, ens han quedat moltes coses, eh?
Bueno, dilluns que ve.
Dilluns que ve, aquí especial Núñez, al Fabricació. Va, us deixem l'Ignasi Miranda, que vagi molt bé, fins demà.
Fins aquí el Fabricació pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.